A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Segurament alguns de vostès es deuen haver posat ja en situació i molt probablement un ambient d'aquest caire serà el que es podrà respirar al Saló d'Or del Palau Maricel aquest proper diumenge. David Domergue, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Ingrid
bon dia.
López, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Estem aquí com en una mena d'ambient, oi?
Sí.
I suposo que bona part de les composicions d'en David tenen aquest aire o volen transmetre aquest aire de què? De pau, tranquil·litat, harmonia?
Exacte. És un estado de tranquil·litat, de harmonia, de paz, con uno mismo, de mirar hacia adentro, de sentirse, de respirar, de ver el espacio que hay en uno y viajar hacia adentro y a través del oído, que es la puerta.
S'arriba això a través de una carrera musical normal i corrent o
com? Bueno, se empezó con estudiando los clásicos, a los maestros, a Bach, a Mozart, a Chopin, la melodía. Pero poco a poco pues uno va como uno descubre su faceta de compositor, de creador y quiere venir a este mundo a crear. Y entonces ya pues a partir de una edad muy temprana pues empieza a investigar el sonido, empieza a investigar el ritmo, ve que hay ritmo en la vida, ve que hay sonido más allá del espacio. Ajá. Y bueno, uno va sintiendo inspiración,
que es ¿Això no ho ensenyen al conservatori?
No.
La Ingrid riu, a tots dos els preguntarem el mateix, perquè, perquè molt probablement serà bo també palesar aquesta experiència personal on bé, dues persones que són músics comencen a estudiar, diguem-ne, a la manera habitual, la tradicional, la tècnica, sí. Però arriba un moment en què? Que un vol fer coses diferents?
Se quiere transmitir emociones, y para eso hay que vivirlas, uno tiene que ser hecho por la vida, ¿no? Para poder luego plasmarlo a través de la música, del sonido, ¿no?
Quina importància, doncs, té poder interpretar els clàssics o poder-se interpretar a un mateix, allò que crea un mateix?
Yo creo que estamos aquí para descubrirnos a nosotros mismos.
D'acord. I per tant, aquest segon vessant, aquest segon camí és el fonamental, no?
Sí.
D'acord. Ingrid, tu vas néixer a Venezuela.
Sí.
I Venezuela és, que enmig de tot aquest cacau mundial del qual tothom en parla, un país amb molta música.
Sí.
I amb un paper molt fonamental l'ensenyament de la música, no?
Sí, Venezuela és un país altament rico en sonoridad, ritmo. Somos personas con mucha vida musical, está realmente latente en nuestro día a día. Ajá. La música se vive en lo tradicional, en la escuela y
a las casas también,
en
las familias
casas,
también.
En la familia es muy tradicional para nosotros cantar, para nosotros expresarnos, y el que no canta baila, y el que no baila toca algún instrumento, y el que i és part de nostra essència.
Per tant, és bastant habitual que una persona que digui doncs home, jo em vull dedicar a la música, ningú li qüestioni massa aquesta decisió o no?
No, és igualment qüestionable.
D'acord.
És igual, esto no cambia, és la misma, és igualment.
D'acord.
La diferència és que al tenir tota aquesta riquesa de vivència habitual, se nos facilita espiritualmente una uh-huh. expresión que después somos conscientes, más adultos, de dónde procede.
Uh-huh.
Es un enriquecimiento de día a día. pero la parte musical no es tomada en cuenta como, bueno, vamos a hacer música y está, aplausos, no es igual.
La Ingrid, però, també va anar al conservatori.
Sí, jo estudié en el conservatori Vicente Emilio Sojo, es un conservatori de la ciudad de Barquisimeto, para mí muy importante porque era una escuela colonial, era un espacio donde, así como estudiaba los clásicos, también había música tradicional, guitarra tradicional o instrumentos tradicionales. Y luego también estudié en Francia, 2 años en París, y mi formación ha sido clásica al inicio, pero luego con el tiempo, pues bueno, vas descubriendo, te vas conociendo lo que... ¿Cuál es tu mundo sonoro?
D'acord, són dues metodologies molt diferents d'ensenyar, Ingrid.
Muy distinto.
I fins i tot, ara que l'Ingrid fa temps també que viu aquí a Sitges, fins i tot la nostra és una metodologia molt diferent de la que has pogut trobar tant a París com a Venezuela.
Sí, es un... el concepto, las bases pueden ser similares, pero en el proceso hay diferencias, porque la parte de la convivencia de cada país marca muchísimo. Esto, al viajar, te das cuenta. Uh-huh.
¿Vols dir entendre la música com un fet social, també? Com un fet social.
Sí, sí, sí. Esto es muy distinto. A ver, estamos... realmente nuestra formación es ir a un concierto, sentarnos y que los músicos den y aporten al público. Uh-huh. Pero no estamos acostumbrados en que en realidad todos tenemos que irnos al interior, tanto público como músico, y es un mundo sonoro que expresamos todos. Y recibimos tanto de ellos, público hacia sí. nosotros y nosotros hacia ellos. Esto, claro, esto no lo ves en la convivencia social, no es lo tradicional, no es lo antropológico hablando socialmente, ajá. ¿no? Pero en otras culturas sí se vive la música de esta manera, en las culturas indígenas sí se vive de esta manera. Es un compartir, es un uh-huh. es una hacer música entre
D'acord.
todos.
¿Ho trobes a faltar?
Sí.
Sí,
sí, porque es un momento súper mágico, es celestial realmente.
Ho dic per si a vegades l'Ingrid té la sensació que aquí ens movem en una tradició musical molt sovint molt enfeixada, molt encotillada en la forma i en la manera d'expressar-se. Sí,
sí, sí. sí. Pero no solo aquí. Ajá. A ver, en Francia también lo sentí. En Francia también lo sentí.
Y Europa en Venezuela, en general,
en Europa en general lo siente. Y en Venezuela, curiosamente, se ha transformado. El fenómeno era más socialmente de compartir y ahora nos estamos convirtiendo más en esta parte...
Més... Com ho diríem això? No, més snob no, però més tradicional, més tipificada del sí, músic, etc, sí, etc.
Sí.
I això em sembla que ho mires amb una mica de recel.
Sí.
Sí.
Sí. Sí. Porque pienso que la música es de todos y somos música y tenemos que vivirla entre todos.
D'acord. Aquesta visió tan àmplia i tan plural del fet musical, no?
Sí.
En David també és músic, o va ser en el seu dia músic de conservatori, va anar al conservatori. Sí. On, David?
A l'Acadèmia Marshall, a Barcelona.
D'acord.
Vaig estudiar amb Rosa Capilla, que és una pianista que era alumna d'Alicia Rocha.
Sí.
Després vaig estudiar harmonia amb el Xavi Pagès, que ara ha fet un concert del
sí,
Liceu.
Sí, sí.
I bueno, em vaig anar formant amb aquests certs no tan meravellosos.
Amb algun objectiu inicial? I ho pregunto per si l'entorn més immediat, quan un diu, home, vaig a classes amb una mestra que a la vegada va ser deixeble i li diu, home, deus anar per pianista, deus anar per pianista clàssic, deus anar per... No sé si a vegades amb un el tipifiquen molt ja de bon començament en el seu destí musical o no.
La Rosa em va dir que si volia ser concertista tenia que tocar 14 hores diàries cada dia.
Tenia raó?
Va estar bé això, la idea de tocar 14 hores diàries músics, altres músics, sí. altres partitures, no? Però com jo tenia la inquietud, com et vaig dir,
de crear,
d'expressar el que tinc a dins meu, pues llavors me'n vaig oblidar de les partitures i vaig a les meves partitures, no? A la meva obra. No?
Hi ha una... Encara que hagis estat alumne, hi ha una part d'autodidactisme aquí?
Absolut,
d'aprenentatge personal?
Absolut.
Sí.
O sigui, jo vaig descobrir el ioga, per exemple, també molt aviat, i el ioga em va servir per conèixer el meu instrument, que és el meu cos. Si coneixia el meu cos, es podia transmetre més si el meu cos estava ben alineat, alineat, que no si estava físicament malament, no?
És a dir, aquell equilibri de cos, ànima, interpretació, tot, tot plegat.
Llavors tot ajuda, no? El coneixement, el descobriment de la natura. Molt important, anar a escoltar els ocells, anar a escoltar el vent, anar a escoltar...
Enmig de tot això, la tècnica quin paper hi té? I si a vegades un pensa, bé, és fonamental, no és fonamental tècnica, per determinades coses?
Sí. La tècnica està bé, sí, és per, bueno, tal com el, sí, sí, jo sí. Veig, la tècnica està bé per estar bé, per poder transmetre, però l'important és el que transmeteixes, i el que transmeteixes tampoc té que veure amb un mateix, sinó té que veure amb alguna cosa més, que no sabem què és i que per això ens inquieta. Sí. Ens dona ganes d'explorar, no? I anar més, no? No s'acaba.
La tècnica és important, Ingrid?
Como instrumentista, el violín es un instrumento que al inicio es vital. Al principio, por supuesto, tienes que tener una formación. Pero luego tienes que empezar a investigar el instrumento tú, porque si no te quedas en la parte fría. El instrumento no es una parte adicional a ti, el instrumento eres tú. Y tienes que hacer el mismo canal musical que vibra dentro de esa madera, vibra dentro de ti y sale como tu voz a través de cada cuerda. Ajá. Entonces, claro, ya ahí no estamos hablando de una técnica física, estamos hablando de una técnica que, bueno, sobrepasa lo que uno...
De una parte emocional.
Emocional y elementos que realmente no hay una palabra para clasificarlo, porque es un descubrimiento, es un ir conociéndote con el instrumento, es descubrirte con él y a través de él descubrir el efecto que puedes generar en otros individuos.
Ahora sou compositors y intérprets también. En algun moment el compositor pensa que la seva obra encara l'interpretaria millor una altra persona? O no?
Una bona pregunta.
Com aquell poeta que pot pensar que la seva poesia la declamarà millor algú altre? O com aquell compositor que pot pensar que dirigirà millor l'orquestra per la qual ha composat l'obra algú altre?
Jo crec que el millor és que vagis al concert i ho comproves. No. I llavors, a veure, que et succeeix.
Vosaltres mateixos què penseu, però?
A veure,
ho dius? Però si a vegades mira, pot jo, passar això, eh?
Jo soc compositor, no? Composo amb el piano i coneixo la Ingrid, que és compositora també.
D'acord, no només... però vull dir, hores d'ara, David, et sents més compositor que intèrpret? Tens la música més al cap que no...
És que va unido.
Va unido, d'acord.
Va unido.
D'acord. Us coneixeu? Quan?
I ens coneixem fa... ¿Cuánto hace? Unos meses.
Unos meses.
Sí.
Unos meses. Però, bueno, el seu nivell de coneixement i el meu s'ha donat una fusió bastant estranya.
D'acord.
Extraordinària, diria.
D'acord. Perquè veniu de dos mons molt diferents o no?
Sí
i no.
Sí i no. A veure, en quin sentit?
Sí, no. Sí, ella ve de Venezuela, jo tinc influències, franceses, catalanes...
I pel que fa a la tradició musical, per dir-ho així, o...
Per la tradició musical, no, ens uneix... Ens uneix, jo crec que és l'ànima una mica, no? L'ànima musical.
Sí, és la misma essència. És una essència de... És que... Al hacernos la pregunta de cómo, si creemos que otra persona puede interpretar nuestra obra, es muy complejo porque para mí interpretar Mozart, puedes tener su partitura, puedes tener su historia, pero no viviste su época, no viviste sus emociones, no tienes los sentimientos de Mozart, que era un genio y aparte de un genio era... muy gracioso, muy infantil, muy de imaginación, de otro tipo de imaginación. No es mi imaginación. Lee su partitura.
De ahí el título de Imagine.
D'acord, entesos. O sigui que el títol té bona part de relació amb això.
Entonces, claro, interpretarme a mí, bueno, puede ser que sí, alguien me pueda interpretar una obra mía, ahora, conociéndome, sabiendo que soy ahora, pero lo más hermoso es que tenga su contenido de el que me está interpretando también.
D'acord.
Y por eso cada obra de un compositor creo que puede crecer o no, o puede ser más emocionalmente de mi parte con una carga de emociones más amplias, però altra persona al veure-la no va tenir el mateix sentiment.
O sigui, com allò que deia un, que una cosa és tocar i l'altra interpretar.
Sí.
Perquè sobre el paper no hi ha tota la...
No.
D'acord?
No. No.
D'acord. Tota la música no està sobre
el
paper.
No. No. Puedes señalar, puedes marcar, però és que no, perquè en el moment hi ha altre llenguatge. Mi palabra, mi acentuación de la palabra no va a ser mañana lo mismo que hoy.
D'acord.
El sonido,
el sonido no va a ser.
I evidentment en el fet de la creació musical també.
També.
Aquest projecte conjunt neix per tant fa uns quants mesos.
Sí.
I com es va creant?
Com es va creant?
Com es va creant? És a dir, aquest duet i el repertori d'aquest duet i la combinació d'aquestes dues maneres de fer, com es van desenvolupant al llarg d'aquests mesos?
Pues molt creativament, no? I cada vegada més. I cada vegada afegint més potser més instruments.
Sí,
potser més instruments. Potser treballar també amb el tema visual. Ens interessa molt el que és els visuals. I enriquir-lo, no? Sobretot enriquir-lo. Que no mori, que continuï. Que
al principi jo escuché a David. Lo he conocido yo primero a él, su música.
D'acord, que ell és tu.
Era a mi, sí. Y fue en el concierto del año pasado, donde fui y escuché con mi familia, que estuvo de Venezuela aquí de visita.
Ajá.
Y bueno, dices, hay algo en común, ¿no? Sientes, sabes, vamos haciendo un trabajo que esto ocurre, que muchos estamos de repente en una misma... en un mismo camino, però no nos conocemos.
D'acord. I la casualitat, música, claro, el que sigui, fa que...
La casualitat, la màgia.
La màgia.
Això és la màgia.
Esa es la màgia. Y bueno, luego pues me puse en contacto con él y empezamos a trabajar, a hacer música, a disfrutar lo que hacemos y a ver cómo nos entendíamos. Es como si vas a...
Sí, sí,
nos conocemos, vamos a ver.
I a veure què passa. No?
Claro.
Potser és una banalitat la pregunta, però com es composa? Per on es comença?
Vale.
Per al principi.
Això. I al principi on està, David?
No és en l'execució, al principi, és en un mateix. En buidar. Buidar el cervell, buidar la ment, els pensaments.
Amb uns pentagrames al davant o sense?
No,
o amb un paper?
Sense el coco. O sigui, amb el cor. O sigui, amb sentir, amb... És tot un procés, és tot un ritual, diguéssim.
D'acord,
no?
Però per si això té molt d'ortodox o veritablement depèn molt de cadascú.
Sí.
A qualsevol moment del dia amb un li pot aparèixer una determinada imatge musical que digui...
Tocar és una cosa, però poder sentir és una altra. O sigui, d'allà la tècnica, no? La tècnica, execució la tens, però poder transmetre alguna cosa, això no és tan fàcil. I això es té que preparar un dia a dia, no?
D'acord, no sé si pels oients pot semblar això una forma molt, no sé si dir, a part de lliure, molt poc tipificada en la manera que tenim sempre al cap de veure doncs, els músics, allò que sí, que ara fan, que ara desfan, que ara...
Però disciplinada, constant.
Però disciplinada constant, igualment, d'acord.
Cada instant.
Ho dic perquè això no vol dir que no sigui disciplinada, l'únic que no és una forma tan tòpica, per dir-ho d'alguna manera, o amb l'imatge tan arquetípica que tenim nosaltres d'un compositor. No?
Bueno, jo diré una cosa, jo quan era petit, que vaig començar als 4 anys a tocar, ja als 6 anys estava escrivint amb pentagrames, amb paper, amb llapis i amb goma, i anava escrivint i tal, però amb el temps un va evolucionant i va trobant altres formes més ràpides, més...
D'acord, arriba un moment en què fa falta però el pentagrama, suposo?
Arriba un moment... No, el pentagrama no és necessari.
No és necessari?
No.
No és necessari. Ingrid, en el teu cas, aquest procés de...
En mi caso, el proceso realmente es toda la riqueza emocional que hay interna. Y lo transformas, es como si transformas la oscuridad en luz. Y empiezas a hacer el trabajo desde dentro, sin mente. Porque en verdad, si empiezas a pensar en una estructura planificada, en mi caso, de un pentagrama, pierde mucho porque empiezas a buscar la disciplina y la estructura fría de lo que quieres colocar en un pentagrama.
Y eso es lo que no interesa que pase,
no quiero que pase,
ni en el cas de l'Ingrid ni en el cas de David, sí. Como ens ha semblat, ¿no?
Entonces, a la inversa, mi interés en realidad es transmitir y lograr que toda la emoción y todo el sonido posible que puede venir exteriormente, tener la capacidad de recibirlo y poder expresarlo, con las vibraciones internas y luego viene el otro proceso. Esto no se enseña en escuela, esto no es una forma tradicional de trabajar, por supuesto que no. Pero es que esto es la riqueza que tenemos todos desde la infancia. Nuestra imaginación, nuestra creatividad está desde allí, desde la infancia. Yo doy clases de música y trabajo con esto, con los niños. Y mis clases de música justo les dejo que sean libres y componen conmigo y hacemos música. I és increïble lo que poden crear.
D'acord, i això no exclou, suposo, Ingrid, que aquests nens els pugui agradar Mozart, Bach, Beethoven, o Rollins, sí. Els pugui agradar qualsevol sí. gènere musical?
Cualquiera, les encanta, però se sienten també super felices de saber que ells
són partícips de...
De poder hacer su música, de poder expresarse, de poder hacer el canal de comunicació uh-huh. a través d'este llenguatge.
Escoltant-vos, més d'un pot tenir la sensació que el sistema molt sovint enfaixa la pròpia creativitat.
Sí.
Que la sí. condiciona.
Sí.
Sí?
Sí.
De fet, per exemple, tengo dos amigos, Ingrid, que van a venir, y unos amigos muy queridos, y hay un, ella está embarazada. Y va a venir al concierto. Y para mí es muy emocionante que el bebé que está dentro vaya a escuchar la música. O sea, me parece mágico. O sea, eso ya me inspira.
No sé si sempre és molt fàcil explicar un procés com aquest. No, per això ho pregunto, eh? Per si dins el... I és clar, sou músics també.
És difícil, ens ho fiques difícil, eh?
No és fàcil.
Més difícil pot parlar. A veure, és clar. Però ho dic perquè en el món on us moveu, explicar processos com aquests... en un món de conservatoris això no deu ser massa habitual, no?
No.
Dir, què fa vostè, música? Molt bé, com la fa? Doncs mira jo tal i...
Bueno, també es moguem molt la Ingrid i jo amb música terapèutica, no? O sigui, el que és la música per al yoga, per a la meditació. De fet, jo vaig treure un CD fa temps amb un gran músic, el Charles Gay, que és de Sitges, però viatja molt a la Índia, se'n va sempre a la Índia, i vam estar fent una música de meditació, música per mantras, i això em va inspirar per la meva música també. O
sigui... D'acord, puc preguntar què és la música terapèutica? I si algú escolta en Bach pot pensar, doncs mira, jo també...
Bach és terapèutic, sí, absolutament.
Sí. Què té la música terapèutica?
La música terapèutica que està feta amb el cor, amb amor, i transmetre amor als demés i cap a un mateix també, no? Sí, la música que amb la seva vibració ja ens sana, ens fa sentir, com tu dius, relaxat, amb un estat tranquil, sense ansietat. La música sempre ha curat, ho saben els grecs, ho saben els egipcis, o sigui, sempre. O sigui, és...
Sempre ha tenido també... un sentido sanador, sempre el sonido, el sonido en sí con amor, con uh-huh. amor, con basado en la esencia de la espiritualidad, de todo este sentimiento creativo, uh-huh. de buen sentimiento, ha sido sanador y está históricamente ha ido con nosotros.
Está claro que sí, desde el principio
de
los tiempos.
Desde el principio de los tiempos. La música es parte de... No existe sociedad sin música. Y si,
o almenys segurament no la concebríem. Seria bastant impossible concebir-la.
Al decirnos Bach, Bach es una música altamente espiritual, hacía la música pensada para la calma, uh-huh. para los dioses,
para l'ànima,
para
sí.
el alma, uh-huh. y por lo tanto hay gente que le de acuerdo a sus emociones sí. les inspira. Perquè també és un sentiment de com està l'instrument, com estem nosaltres.
D'acord, hi ha una altra qüestió segurament també molt... clar, han passat 400 anys des de Bach, 400 i escaig. Un pensa en que això que fa ara, algun dia algú ho continuarà interpretant, en que això serà perdurable en el temps?
Jo crec que l'important és fer-lo ara, aquí, ara, o sigui, en aquest moment present que estem vius tots i els compositors estan vius sí. i no quan es morin, perquè a mi ja que em servirà. És en aquest moment present, no? I el que et volia dir, això de la música terapèutica, d'aquí el títol d'Imagina, pues mira, la imaginació ja és molt terapèutica.
Aquest imagen no té res a veure amb el de Lennon?
No, té que veure...
És que, esclar, hi ha una associació molt ràpida, sí, que és aquella mida, imagen, pam, pam, pam.
I genial. Però té que veure més que res amb la imaginació, que és algo que que ha estat una mica truncada en aquesta societat, no? En general, i que poder asseure's i escoltar la música i poder imaginar i poder imaginar i poder imaginar els teus somnis, el que vols realitzar en aquesta vida, o sigui, és meravellós. Mm-hmm. O sigui,
partint d'aquest pressupòsit, hem de suposar que el concert, diguem-ne, la gènesi, el moll de l'os d'aquest concert és intentar trobar aquesta comunicació amb el públic a partir d'aquesta intenció final. En això té molta importància el lloc on es faci el concert?
Sí, és molt important.
Sí, és molt important. És vital. És vital.
Mira, bueno, és un palau. És fantàstic.
És fantàstic. Además, és un espacio verdaderamente mágico.
Ho dic per si a vegades no passa sempre això, que el músic, el compositor, pugui tenir aquella oportunitat de dir, home, a mi m'agradaria, sí, crec que el millor lloc per...
Sí.
Nosotros estamos realmente encantados de la vida que sea en este lugar. Aparte, yo viví la experiencia de ir al concierto que David hizo el año pasado y estás ahí de público, espectador, y lo disfrutas y viajas, es una elevación. Entonces es otra experiencia estar en el otro costado, ¿no? También de ahora de intérprete, ¿no? De compositora, pero es un espacio que aparte tiene su energía, tiene su encanto, tiene su magia y es vital. Es vital. Como puede ser también hermosísimo hacerlo en un espacio abierto, al lado de los bosques. Esto también es súper mágico, ¿por qué no? Pero
aunque lo importante son las personas.
Las personas son las que nos dan la vibración.
El espacio.
Sí.
Que vinguin les persones i sentim la necessitat entre tots i la compartim, perquè en el fons no és un concert on es comparteix entre tots.
Siguin intèrprets o compositors, no hi ha entrevista amb músics que no pugui acabar preguntant sobre referents musicals que puguin tenir cadascú.
Vale. Mira, per mi el referent musical és la muntanya, els rius, els boscos, el latir del cor de les persones, un bebè que està a punt de néixer, un mussol que canta. Aquesta és la
sons,
meva inspiració.
Vaja. No, sons de vida, de natura.
La natura, la vida, el cosmos. Això m'inspira.
D'acord. Ingrid?
Per a mi és, sin duda alguna, mi país, Venezuela, que és súper mágico, hay una luz increíble, luz tanto en los hombres como en la naturaleza, como en el Ávila, la montaña de Caracas, como en Barquisimeto, mi ciudad, o el Tocuyo, la ciudad de mi padre, y un intérprete venezolano, Pablo Canela, un violinista que era autodidacta y que me regaló sus sonidos, y creo que fue lo que hizo que en mí se despertara esa creatividad.
¿Un violinista autodidacta?
Sí. Sí, sí. Y son mis referentes. Luego, sí, los clásicos, por supuesto, Mozart, Bach.
Los que siempre están allá, ¿no?
Sí, sí, pero mi naturalidad, mi expresión nace de donde provengo, de donde soy, lo que me han dado todos los seres en mi andar.
Fem un apunt aquí, encara que no tingui especialment a veure amb el concert. Aquest fenomen de la jove orquestra de Venezuela,
sí,
que ha travessat totes les fronteres,
sí,
i que sona com els àngels,
sí,
i que són nens de tres pams d'alçada, nens i nenes que han sortit de barris marginals i que han convertit allò en una expressió d'energia popular enorme. Això com surt?
Esa es la riqueza de nuestro país, realmente. Este fenómeno, yo pertenecía a las orquestas sinfónicas de Venezuela, fui miembro de las orquestas sinfónicas de Venezuela, pertenecía a este movimiento.
Sí.
Trabajé durante 17 años con este movimiento.
¿De húmedo?
Y realmente este movimiento se da porque es la materia que hay en Venezuela. Somos los que esos niños son, y no son niños nada más de la parte marginal, son niños también de la cultura clase media, clase media alta, son, y es la necesidad de expresarse, y es el trabajo de muchísimos hombres, músicos y gente que ha querido seguir este canal, de dar la oportunidad de que bueno, que el país suene, que el país vibre y que se traspase fronteras. Es un fenómeno que cada día va creciendo, pero es por el amor que va creciendo.
D'acord. Això seria un model bastant ideal per la manera que té d'entendre la música la Ingrid? O sí. Pel que creu que seria la manera d'entendre la música?
Sí, aquesta? Porque yo pienso que todos tenemos que sembrar, que la música no es una cosa que yo tengo que vivir en cuatro paredes y disfrutarlo yo sola.
Tancada dins
la... No, la música se tiene que sembrar en los seres, es sembrar en niños, adultos, en ir a los espacios, en los hospitales, en hacerles llegar a todos la buena energía y el amor a través de la música, porque al final es esto. La música es eso, es amor, es caricia, es un abrazo a tiempo. Eso es lo que te, te expresa.
Dona aquella sensació de dir que tenim una visió molt elitista a vegades. De...
Sí.
Sí?
Sí.
Molt de cerimonial, molt de...
Sí, esto ¿sí? tenemos que romperlo. Esto, los músicos tenemos que ir a los hospitales y estar con las personas que nos necesitan, porque también nos necesitan y nosotros necesitamos de ellos. Nos dan cariño, nos dan emociones, sus vivencias. Tenemos que ir también a las escuelas, a donde están aquellos niños que piensan que tocar un músico es como una estatua ahí lejos, no puedo llegar a ellos. No, somos igual que ellos y necesitamos de ellos para inspirarnos también, para saber esa que hemos perdido, ese encanto, ¿no? Ajá. Sorprendernos al día a día de las cosas pequeñas, de un solo sonido, lo que te la emoción que ves que en el rostro de un niño cuando pasa el arco de un violín y dice, ha sonado la cuerda, oh, qué emoción. Y con la virtud tú olvidas lo mágico que fue ese momento.
Aquell descobriment de...
Claro,
bé, que tots ho hem fet alguna vegada o altra, no? Quan sí. ha sonat alguna cosa que intentàvem allò després de lluitar una mica, dius, vinga, funciona. Sí. I ens quedem bastant sorpresos, no? Sí. És a dir, mantenir aquesta il·lusió permanent.
Aquesta il·lusió, és vital.
Una bona reflexió per acabar, 10:51, aquest diumenge al Palau Maricel de Sitges, el duet, imagina, amb David Domergue i la Ingrid López al Palau Maricel, al Saló d'Or, a partir de la 1 del migdia. Concert a benefici de la Marató de TV3, preu 10€, i amb aquest tarannà que hem pogut escoltar tant de paraula com també amb música a l'inici de la conversa. David, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Sort en el futur, Ingrid, igualment sort en el futur.
Gràcies a ustedes, gràcies.
Tornem de seguida.
Gràcies.